Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions, màxima prudència en la confecció del nou pressupost municipal que mantindrà els ajustos. La liquidació anual del present exercici al febrer determinarà si Sant Cugat capgira el dèficit de 22 milions. Si això es confirma, l'administració local aparcarà les restriccions en endeutament i podria activar inversions per valor de 22 milions. A falta de saber si l'Ajuntament podrà fer-ho, el govern dissenya uns comptes amb uns ingressos corrents de 153 milions i un estalvi brut d'11. L'augment d'ingressos veu de dos factors: el traspàs a l'EMB del cost del transport públic i la recaptació de la nova taxa de residus. Junts i Esquerra portaran a aprovació inicial la proposta de pressupost en un ple extraordinari retransmès per Cugat Mèdia aquest dijous a les 9 del matí. Jaume Buscallà, president del grup Sisquella, és des de mitjans de novembre el nou president de Sant Cugat Comerç. Aquesta nova etapa arriba després de la gestió d'Aida Fernández, que va encapçalar l'associació des del 2016. En una entrevista al magazín Faves Comptades, Buscallà ha explicat que una de les principals fites per a la nova junta és augmentar els comerços que en formen part. El periodista del Cugatenc Jordi Pasqual ha estat guardonat amb el 10è Premi Ramon Bernís de Periodisme i Investigació en la categoria de mitjans de proximitat, dotat amb 1.500 euros. El jurat ha premiat el seu reportatge. L'Ajuntament considera l'Ametller Origen una unió de parades per complir el contracte del Mercat Vell i la sèrie d'articles sobre la situació dels mercats municipals a Catalunya. En aquest sentit, el jurat ha posat en valor la feina d'investigació d'un mitjà local independent per parlar d'un problema local que també afecta molts altres municipis de Catalunya. Aquesta edició ha incorporat per primera vegada el Premi Honorífic que ha rebut el també periodista santcugatenc Xavier Giró en reconeixement a la seva trajectòria professional. La directora de Cugat Mèdia, Cristina Mur, ha format part del jurat dels Premis d'enguany. La tarifa de l'aigua serà un 5,95% més cara a partir de 2025 a Sant Cugat i a la resta de 22 municipis on opera Aigües de Barcelona. Així ho ha aprovat aquest dimarts el ple del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En xifres absolutes, això suposa que el rebut bimensual de l'aigua s'incrementarà 1,5 euros de mitjana.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Passen 6 minuts de les 11 del matí i iniciem la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dijous. I ho fem per cuidar-nos de la nostra salut. Avui parlarem de problemes del cor. Parlarem de cardiologia, parlarem d'infarts, d'angines de pit, insuficiència cardíaca. Amb qui ho farem? Doncs amb el doctor Ferran Padilla, que és cap de cardiologia a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Molt bon dia, doctor.
Bon dia.
Com li va el cor? Ara.
Jo crec que bé.
Sí?
No m'ho he mirat abans de venir, però crec que bé.
No, li preguntava perquè potser a lo millor estava una mica nerviós o no?
Amb l'acollida que m'heu fet, no pas.
Molt bé, molt bé. Clar, és que nosaltres ens regim per si el cor ens va molt ràpid o molt lent. Això ens indicaria que potser hi ha una arrítmia?
No necessàriament.
No?
Els cardiòlegs diem que el cor va ràpid de forma arbitrària si va més de 100 batecs per minut i que va lent si va per sota dels 60, 55 batecs per minut, però això no vol dir que sigui una arrítmia. Parlem d'arrítmia quan qui marca el ritme del cor no són les cèl·lules del marcapàs propi fisiològic del cor, sinó que l'activitat elèctrica està desorganitzada o organitzada d'una manera que no ens agrada i que pot expressar que hi ha una malaltia. Però anar al cor ràpid o lent no necessàriament és un signe de malaltia. Quan ens posem nerviosos, quan correm, quan tenim febre, el cor va ràpid. Quan estem descansant, molt tranquils, fent la migdiada, dormint, el cor va molt lent, i pot anar molt lent en gent jove i no necessàriament és una malaltia.
Mm-hmm. Així doncs, com es detecta una arrítmia?
Pel pols, prenent-nos el pols, i sobretot fent un electrocardiograma, que és un registre de l'activitat elèctrica del cor. Ens col·loquen unes enganxines, uns electrodes a la pell, als braços, al tòrax, i registrem, ja sigui amb un ordinador o amb un paper, l'activitat elèctrica del cor i podem saber el seu origen i pel camí per on van aquests estímuls elèctrics i ens pot dir si és tot normal o si hi ha alguna sospita de malaltia o clarament diagnostiquem una arrítmia, que és un canvi del ritme cardíac diferent del normal del cor.
I quan es diagnostica, el següent pas seria el tractament. Com es fa?
Sí, depèn del tipus d'arrítmies. Hi ha algunes arrítmies que són, entre cometes, més benignes, que no posen en perill la vida, i altres que expressen que el cor o una part del cor pot tenir malalties greus i potencialment greus que poden posar en perill la vida. Hi ha un gran espectre del tractament de les arrítmies, des de les més senzilletes, que es poden controlar amb no res, simplement explicant a les persones que el que tenen són batecs avançats, per exemple, que en diem extrasístoles, i que si tenen un cor normal no cal fer res, fins a tractaments molt complexes per prevenir fins i tot la mort sobtada d'algunes persones. És un gran espectre el tema de les arrítmies.
És veritat, doncs, que hi ha persones que pateixen arrítmies sense saber-ho?
Sí. Sí, això sobretot ho veiem més a la població, no vull dir més gran, però sí a partir de 65-70 anys hi ha una arrítmia que és la més freqüent a la població, que és la fibrilació auricular, que és una desorganització una miqueta del ritme cardíac, va irregular. Hi ha una proporció no petita de persones que poden tenir aquesta arrítmia i no s'ho noten. No s'ho noten. Aleshores, recomendem, hi ha un programa també del Departament de Salut per aprofitar tots els contactes mèdics simplement per fer una cosa tan senzilla com prendre el pols. Algú que sàpiga prendre el pols, ja sigui al canell o al coll, a la caròtida, i veure si el ritme cardíac és regular o irregular. Perquè si és irregular ens fa sospitar la presència d'aquesta arrítmia que en algunes persones no pot donar símptomes i els pot exposar en el risc de tenir, per exemple, un ictus, perquè es pot formar un quai de sang dintre del cor. Aquestes persones no saben que tenen l'arrítmia, no estan protegides de que es formi aquest quai dintre del cor i es pot desprendre, anar a la circulació i tenir una embòlia, el més catastròfic és el cervell, i tenir un ictus.
Per tant, la detecció precoç seria, diríem que recomanable, no?
És recomanable.
Fent revisions...
Sí, veiem, a partir poblacionalment la gent ja aprofita revisions mèdiques o contactes amb els centres de salut per prendre el pols, per saber com estan, i a partir de certes edats és recomanable també fer un electrocardiograma. Anualment seria ideal fer un electrocardiograma, perquè l'electrocardiograma no només ens detecta canvis del ritme, ens fa sospitar que pugui haver una malaltia del múscul cardíac, per exemple, que ens pot alterar també la forma de l'electrocardiograma. Hi ha algunes malalties del cor que predisposen a determinades arrítmies i altres que no.
Quina relació tenen les arrítmies amb altres malalties? I si és abans l'ou o la gallina?
Doncs hi ha algunes arrítmies que són pròpiament un problema elèctric, només del teixit elèctric del cor, i altres que són secundàries a haver tingut problemes greus al cor, com pot ser haver tingut un infart de miocardi que ens deixa una cicatriu al cor i ens pot predisposar a tenir arrítmies malignes en el futur, o igualment tenir el cor molt cansat, gran i cansat, amb poca força, se'n diu insuficiència cardíaca, i aquests cors grans i cansats també poden tenir arrítmies malignes en el futur. Aleshores, d'algunes malalties del cor, primer és un problema del múscul cardíac que ens pot generar arrítmies, sovint malignes, i altres vegades és un problema purament elèctric de les propietats elèctriques del cor. I simplement tractant elèctricament aquests problemes, fins i tot algunes d'aquestes arrítmies es poden curar per sempre o per gairebé sempre. Algunes les podem curar. En canvi, quan tenim problemes del múscul cardíac amb cicatrius, això és per sempre, i parlem de malalties cròniques del cor, com la insuficiència cardíaca o la cardiopatia isquèmica, aquells malalts que han tingut un infart i que han de conviure amb una cicatriu al seu cor i han de fer prevenció per no desenvolupar ni insuficiència cardíaca ni tenir arrítmies malignes.
I com es conviu? És a dir, com és el dia a dia en una situació com aquesta?
Bé, hi ha també un espectre. Hi ha malalts que tenen molts símptomes perquè, malauradament, tenen un cor molt cansat i tenen sintomatologia, però molts altres, per exemple, després d'haver tingut un infart de miocardi, poden fer una vida pràcticament normal. Amb tractament per prevenir el risc de tenir un nou infart i per prevenir que aquest cor que ha patit un insult greu, com és un tros de múscul cardíac que s'ha mort, que això és un infart, doncs amb tractament per evitar que aquest múscul es deteriori, estigui sobrefatigat i que pugui viure molts anys preservant al màxim les seves capacitats, però sempre sabent que la malaltia ja està present, i el que hem d'evitar són complicacions a llarg plaç, tant insuficiència cardíaca com arrítmies.
En relació amb les noves tecnologies, l'hospital està treballant amb algun tipus de monitoratge remot per pacients amb problemes cardíacs?
Bueno, això, monitoratge remot, el que sí que es fa, i es fa pràcticament tots els hospitals, també el nostre, és que persones que han tingut una arrítmia, un canvi del ritme cardíac, que ja sigui que vagi molt lent el cor i necessita un marcapàs, o que hagin tingut una arrítmia maligna del cor i se'ls ha posat un dispositiu per prevenir la mort sobtada d'aquestes persones, aquests dispositius avui en dia tenen capacitat de connectar-se remotament a un sistema de vigilància que pot detectar, abans que ho noti el propi pacient, que ha tornat a tenir arrítmies d'aquestes que no volem que tingui, i els podem fer venir abans a l'hospital. O poden detectar que el dispositiu no està funcionant de la manera que ens agradaria, perquè poden tenir alguna fallada, que tots els dispositius poden no funcionar idòniament en un moment donat per algun motiu, i els podem fer venir abans de deixar-los desprotegits. Sí, això es fa amb dispositius que ja porten implantats els malalts i que tenen monitorització de remota. Altres, que no és el cas en concret, però hi ha dispositius de diagnòstic, d'autodiagnòstic, que els propis pacients poden posar en marxa, que ja estan aprovats, per exemple, per les autoritats regulatòries dels Estats Units, com la FDA. Hi ha capacitat de diagnosticar arrítmies amb smartwatches o amb dispositius mòbils o amb dispositius que en diem wearables, de peces de roba que poden detectar el ritme cardíac i es poden connectar, i això ja està en marxa.
Com d'important és la tecnologia,
Sí, ens ajuda a diagnosticar. Altres vegades ens dona sustos i o espanta els malalts, per coses que potser no els hauria d'espantar, perquè estem en una fase d'aprenentatge de tots aquests dispositius i sovint generen algunes alarmes que no haurien de generar. Però si posem a la balança el bo i el dolent d'aquests nous dispositius, sempre potenciem el bo, perquè ens ajuda a diagnosticar abans els malalts.
Parlem ara dels infarts. Els infarts que són diferents, els símptomes en homes i dones es poden diferenciar?
La gran majoria de la sintomatologia és comuna. Sí que és cert que en dones potser hi ha més proporció de símptomes que no són els clàssics de la forma de presentació dels símptomes que expressa un malalt quan té un infart de miocardi.
Que quins són?
Potser els més típics és la presentació d'un dolor al pit que oprimeix, que és molt intens, diferent d'altres dolors que han tingut els malalts, que es pot acompanyar de sudoració, de mal cos, que no se'n va, que no se'n va, que persisteix fixa. De vegades aquest símptoma, potser en dones potser d'edat més avançades, no és tan marcat la percepció del dolor, o no l'expressen tan marcada la percepció del dolor, i són altres símptomes els que es poden expressar més, no necessàriament no l'han d'expressar, sinó que l'expressen, però potser tenen més proporció de gent que, en lloc de notar el dolor, expressen més fatiga o més dificultat respiratòria, o que no es troben bé, simplement es troben raros. La qüestió és no trobar-se bé, i aquest no trobar-se bé de vegades retrasa el consultar el metge per uns símptomes d'infart de miocardi. Aquesta proporció, que també pot passar en homes, potser és una miqueta més gran en dones. I a partir de dones d'edat avançada, això ens passa més. Però això no vol dir que les dones no tinguin un infart igual que el tenen els homes. El tenen igual que el tenen els homes. Això sí, en edats més avançades, perquè durant la primera meitat de la vida estan protegides hormonalment i tenen menys incidència de malaltia a les artèries coronàries en la primera meitat de la seva vida.
En cas d'un infart, el temps de reacció és importantíssim. Quins consells podem donar per actuar d'una manera ràpida i que a més sigui eficaç?
El més important és que si un reconeix aquests símptomes o ha sentit a parlar d'aquests símptomes de dolor al pit, amb malestar general, una situació que els propis malalts identifiquen com a que això no és normal, fins i tot algú expressa sensació de això està posant en perill la meva vida, és no anar pel seu propi peu a l'hospital o agafar el cotxe o desplaçar-se, sinó trucar al 112. El més important és trucar al 112, perquè si realment és un problema coronari agut, els primers minuts de tenir un infart són crítics, no només per posar en marxa tots els mecanismes per obrir l'artèria que s'ha tapat agudament per un trombo, i això és el que està provocant un infart. Un infart al final és, se'ns ha tapat una artèria que porta sang al cor per un quall de sang que l'ha embussat completament, tot el tros de múscul cardíac que depèn d'aquesta artèria es comença a morir, i volem primer que l'infart sigui el més petit possible si ho està sent, o sigui, obrir l'artèria el més ràpid possible. Això ho podem fer a l'hospital, amb un cateterisme cardíac urgent. I en segon lloc, que els primers minuts de tenir un infart posen en risc tot el múscul cardíac de tenir una arrítmia maligna que pot aturar el cor i provocar la mort de la persona abans d'arribar a l'hospital. De fet, aquest és el risc més important, els minuts abans del contacte mèdic. Això exposa a les persones al risc de morir-se per una arrítmia maligna que atura el cor. Per això el més important és demanar assistència mèdica el més ràpid possible i que ens traslladin a l'hospital, que ens puguin obrir aquesta artèria i que, a més, si tenim alguna arrítmia, la puguem tractar en un mitjà que des de la primera assistència al carrer ja disposem de la possibilitat de tractar aquesta arrítmia. Però quan estem sols, no disposem d'aquesta possibilitat.
I no ens cansarem de dir que per prevenir, doncs, el millor de tot són els bons hàbits. Una alimentació equilibrada
això
i
mateix.
Saludable, exercici
sí.
I descans.
També. És molt fàcil de dir.
Però la teoria crec que la sabem pràcticament tots,
Sí, però sí, les recomanacions són sempre les mateixes, però a més en els darrers anys s'ha demostrat que, per exemple, dietes que en podem catalogar de cardiosaludables o mediterrànies, les que, no diré les que fem habitualment, però les que havíem fet sempre aquí, en el nostre àmbit, s'han relacionat amb menys incidència de malalties cardiovasculars. Amb menys incidència d'infart de miocardi, d'ictus i fins i tot també de càncer. O sigui, una dieta saludable, variada, exempta d'un excés de greixos o de sucres processats, és molt convenient. Una activitat física regular, que no vol dir activitat esportiva intensa, sinó vol dir activitat física la que puguem fer de forma moderada i regular. I, evidentment, també el descans. El descans també s'ha associat a menys incidència, no només de malalties cardiovasculars, sinó d'altres malalties inflamatòries. I, al final, la inflamació crònica també afecta el sistema cardiovascular, el nostre.
Podríem estar parlant encara una bona estona, però avui no ens queda massa més temps. Jo crec que la recomanació queda amb aquesta última resposta que ha donat al doctor, que ens hem de cuidar, que hem de mirar per la nostra salut i que no esperem a l'últim moment. I sobretot això, una ràpida reacció als símptomes que tinguem. Ferran Padilla, cap de Cardiologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya, moltíssimes gràcies per la visita.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies i bon dia.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar, tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ja estan obertes a les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Presència d'Eduard Gené al Faves Comptades, com cada 15 dijous, per fer un repàs, una ullada a les propostes que trobarem a les diferents agendes culturals del municipi. Eduard, bon dia.
Bon dia tinguem.
Com ha anat?
Molt bé.
Tot bé?
Molt bé.
Tot en ordre?
Tot en ordre, de moment, mentre no passi res.
Al contrari.
O sigui, la meva intenció és que sigui perfecta per poder anar a veure espectacles, per poder gaudir-ne, per poder variar. Sobretot jo us recomano una cosa.
Quina?
No us quedeu només amb un sol tipus de escènica. O sigui, tingueu la ment oberta per veure teatre, per veure dansa, per veure escoltar música, qualsevol tipus de música.
Sí.
No és que jo vaig a dir, no, aquesta música no.
Jo sóc més de...
Sí, jo, exacte, no, això no, això no és el meu. No. La música val per tots i val amb tots els sentits, encara que sigui jazz, flamenc, clàssica, és igual.
Clar, ens passa que de vegades... te'n recordes de l'anunci aquell que deia això? És que ho has provat poc.
Ah, sí.
Ens pot passar això, que hi hagi coses que, ostres, no les provem per mandra, per desconeixement, i si les provéssim potser ens agradarien.
Aquí està. Això és el que volia dir, mira.
Veus? Vinga, comencem el repàs. Per on?
Bueno, comencem per el Bocamoll.
Dijous.
Ja vol dir dijous, perquè cada dijous, com ja sabem, doncs a les 8 hi ha aquest petit concert, que en aquest cas, el dia 28, doncs tenim la Marta Romaní, que diu que es presenta música indie i folk d'autor. Indie no vol dir que...
No porta plomes. Vol dir que és independent,
exacte,
no?
Exacte.
Sí.
Per tant, tinguem-ho present. I jo la veritat és a dir que la Marta Romaní no la conec. Però, doncs, si entreu per YouTube, doncs veureu que hi ha alguna cosa i, per tant, podeu fes una idea de quin tipus de música que fa. I demà, demà 29, demà el divendres, al Teatre Auditori, tenim un gran concert. Un gran concert, i no només perquè doncs, ho fa l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, l'orquestra, diguem-ne, de la ciutat, que porta el nom de la ciutat, com deia el Núñez del Barça, no?
Ah, sí, home, sí.
Exacte. Doncs, sinó ai, que en aquest cas és un concert molt bo, perquè hi ha tres parts del concert. I la primera és una estrena d'una obra d'una santcugatenca.
Ah, sí?
Que és la Glòria Villanueva, que presenta una fantasia fílmica, que és una, com una música pensada per cinema, i és una estrena d'una persona que ha estat aquí molt vinculada, i està molt vinculada amb l'escola de música, el Joan Gimel, durant moltíssims anys. I després, perquè hi ha el concert per a violí, violoncel i piano per orquestra amb do major de Beethoven, que és l'únic concert que Beethoven va escriure per trio. Si el Beethoven va escriure... Beethoven té de tot.
De tot i més.
De tot i més. Però concert per trio i orquestra només en va escriure un sol. I aquest concert per trio i orquestra el fan un trio molt jove, gent molt jove.
Molt.
Que és el trio Da Vinci, que és un tio que va començar fa pocs anys, són de la mateixa promoció del Conservatori de Barcelona i de l'SMUC, i és una gent que ha anat pujant en molt pocs anys, i està fent ja molts concerts a tota Europa, i penso que tenen un... Si es mantenen, funcionant, tenen un pervindre molt, molt bo. I tanquem amb la Quarta Simfonia de Brahms, que és una meravella. Sí, per tant, és d'aquests concerts que està pensat molt bé, molt equilibrat i a la vegada molt complet, perquè hi ha diferents formes. Potser diríem que Brahms és una mica deixeble de Beethoven, no? I per tant, en aquest sentit, inclús està posat d'una forma que és l'últim, i per tant funciona molt bé. I la direcció és d'un... ara no viu a Sant Cugat.
Però ho ha estat molts anys,
no? Que és en Jordi Picorelli.
Sí.
Que en Jordi Picorelli doncs, segueix molt vinculat a Sant Cugat i dirigeix aquest concert, que ja dic, és una meravella i que val molt la pena de veure.
Deixa'm dir que si el públic vol fer boca abans de l'inici, això serà a les 8. El concert. Però abans hi ha un senyor que es diu Eduard Jané, no? Ah, ostres. Jo pensava que sí. Doncs no, m'he confós.
No puc.
No pots. Val, doncs així no res, ens ho expliques avui i llestos. Ens ho expliques avui.
Per això deia que hi havia tota aquesta potència que té el concert, perquè precisament és això,
val,
que té una quantitat, o sigui, de variants... Mm-hmm. Que estan totes dins del concert i que totes estan originades pel mateix, que és qualitat. Qualitat musical.
Ens quedem amb això.
Bueno, jo diria després que hi ha el dia 1, el diumenge 1, hi ha dos cites, també. Una és a la Nau de Valloreig, que seria l'últim de les obres que fan dintre d'aquesta trentena edició de Teatre Valloreig. És l'última, i és una obra que va escriure la Trini Escrigüela, que va ser la primera obra que va fer el grup d'Espiral.
Quina?
I es diu El Drapaire. I van són fragments diferents en els que participen 9 companyies de teatre amateur de Sant Cugat. O sigui que a part de l'Espiral, doncs tenim el Magma, tenim el Pil Zero, tenim Pedra i Sang, tenim de Xoc Teatre, o sigui, una sèrie de companyies, 9 companyies, que fan, cada una d'elles fa un dels diferents escenes, són 10 escenes i el grup Espiral en fa 2 i els altres en fan una.
Molt bé.
I penso que és una col·laboració fantàstica que no es dona massa sovint,
no,
per no dir quasi mai, i que és un mica el resultat de la taula de teatre...
Dels escèniques.
I això penso que és molt interessant. I el mateix dia 1, el diumenge, tenim al Teatre Auditori una obra capdalt del teatre internacional, del teatre inclús ària moderna, no?, perquè es va estrenar fa molts anys, que és el zoo de vidre de Tennessee Williams. El zoo de vidre de Tennessee Williams és una obra fantàstica. A més, s'ha fet amb cinema, dues versions amb cinema, que jo recordi. Mm. O sigui, per tant, mantenia molta força. I és una obra que s'està representant contínuament des que es va estrenar. Si no recordo, la qüestió devia ser el 47 o 48 del segle passat.
Imagina't.
Sí, sí.
No caduca.
I no caduca. No caduca. S'ha convertit en un clàssic, evidentment, com ha de ser. Però, a més, tenim una altra característica, que és una direcció de Martí de Cabanes, que és una persona dintre del teatre que fa ja uns anys que està dirigint i fent com a dramaturga. I tenim un equip d'interpretació molt bo, amb tres joves, la David Anguera, la Clara Moraleda i en Roger Torres, molt bones, i amb
una veterana.
I una veterana santcugatenca, que és Laura Conejero. Uh-huh. Laura Conejero, que fa el paper de la mare d'aquesta noia una mica invàlida i d'aquest noi una mica, com ho diríem...
Emboirat.
Emboirat una mica, i que conviden un amic d'aquest noi per veure si es converteix amb el gendre de la casa. Mm. Aquesta seria la història bàsica, la història bàsica. I és una obra fantàstica. Llavors fem un salt, exceptuant el Bocamoll, que el dia dijous següent continua tenint doncs, un grup, en aquest cas és l'Arnau Serrallonga, però fem un salt perquè el Teatre Auditori, durant la setmana del pont, doncs no hi ha res.
Setmana del Home, pont, clar, tothom se'n va.
De 6 a 8, tothom marxa, etcètera, mm. etcètera, i no hi ha res. I, per tant, passem al dia 13, que el dia 13 ens ve una obra de teatre que jo, per una part, recomano molt, però que aviso que és una cosa especial, que és de la Calòrica, que és un grup fantàstic que ha anat evolucionant amb el temps i que cada vegada ho fa millor i cada vegada és més creatiu.
I que fa propostes no clàssiques, no?
No clàssiques, mm. i fa una cosa que es diu Le Congrès ne marche pas, mm-hmm. i no és el títol en francès perquè sí, sinó que molt de l'obra està feta en francès.
O sigui que si ni papa no hi vagis.
No, estarà sobretitulat, no dic tota l'obra, part de l'obra i molta part de l'obra és en francès. Uh-huh. El motiu, perquè la situació és quan va haver un congrés a Viena per intentar, després de la Primera Guerra Mundial, doncs, arreglar els temes i tal i qual, però la veritat és que jo penso que, en fi, que no calia...
Que no calia?
Que no calia que fos en francès.
Ah!
Això vull dir, que no calia, però, en fi...
O sigui, no trobes què li aporta?
No, jo penso que no, perquè sí que en aquell moment el francès era la... Així, el que passa amb l'anglès actualment, passava amb el francès. El francès era la llengua de cultura i la llengua diplomàtica. Llavors tothom parlava en francès. Però el que passa que... això ha canviat en aquest moment, però si fas una obra una companyia catalana i fa una obra que a més utilitza el català en gran part, doncs per explicar la història que explica no calia per mi que hi trobés. Ara, segur, jo no l'he vist, en aquest sentit no puc opinar.
Potser després canvies de parer.
Segurament, però vull dir, el que és segur que des del punt de vista d'actuació serà molt bona, perquè ells són molt bons i ho fan molt bé. Vull dir que en aquest sentit ho fan molt bé i no tinc cap dubte que això funcionarà seguríssim. El dia 14, a la Unió, hi ha un espectacle que es diu Exercicis de crueltat per innocents.
Uf, què vol dir això?
Això és una obra.
Explica'm-ho.
Això és una obra que es fa a la Sala Clavé de la Unió. És una obra feta per una companyia molt jove. Són dos personatges, dos actors, dos personatges.
De fora? Venen de fora o són de...
No, són d'aquí.
Són de Sant Cugat.
D'aquí, de Catalunya. Ah. I és una obra que jo diria que el que pretén és presentar diferents facetes, diferents personatges, en una situació on doncs el que ja pot haver, o el que hi ha, és un d'aquests dels problemes que en aquest moment, bueno, en aquest moment surten més a la llum, però que tothom sabia que existia, que és el problema del maltracte o pels infants.
Torna'm a repetir el títol, perquè m'ha...
El títol és Exercicis de crueltat per a infants.
Clar, és que et deixa una mica parat. No saps si interpretar. No, no és un títol que li posaries a una obra de teatre, a un espectacle.
Sí, hi ha títols.
És que és un títol com molt informatiu.
Sí.
M'explico?
Sí. Que, bueno, vols dir que s'avança en el títol pel contingut? Bueno, després caldrà veure...
Fos una conferència...
També es podria dir que podria ser títol d'una conferència. Són Arnau Sant Romà i Enric Marçà, són els actors, i a la vegada també els autors de l'obra. És un exercici d'aquest tipus. I per tancar aquesta setmana, tenim... El dia 15, el diumenge... Diumenge, ho dic bé?
Sí, és diumenge,
El dia 15 tenim, com passa habitualment des de fa molts anys, un cor que ens ve a cantar gospel, que en aquest cas ja havien vingut, el Mississippi Mass Choir, diu The Gospel Legend Tour.
Aquesta gent aixeca la platea, Que aixeca la platea, aquesta gent,
Sí, aquest sempre.
Acabes ballant,
Sempre. Forma part del...
De l'espectacle.
O sigui, tu formes part de l'espectacle i resulta que això, en fi, tothom sap més o menys segons quines peces, altres no, però com que fan repetir, doncs...
També.
Alguna cosa, doncs, bueno, pot estar bé. Em sembla molt que aquest grup, tot i que es diu Mississippi Marchó, em sembla que tots viuen a Alemanya,
Sí. El Mississippi els hi queda una mica lluny. S'ha assecat ja.
Fan una gira i aquí ho tenim tot.
Va, sempre queda bé.
Sí. No, i a més, probablement són nascuts a la zona del Mississippi.
D'origen, sí.
La cosa és que després, en un moment determinat, van anar a viure van a Europa i s'han arreglat.
I s'han quedat allà. Molt bé, Eduard. Doncs escolta, moltes gràcies, com sempre. Fem agenda. Quan vens, fem agenda.
Sí.
Ens apuntem a totes aquestes propostes i després triem. I ho fem coincidir amb l'agenda més personal. Però està molt bé. T'espero d'aquí 15 dies, d'acord?
Espero estar aquí.
Molt bé. Bon dia.
Adéu.
Adéu-siau.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Final del Faves Comptades d'aquest dijous i el dedicarem a la música. Com sabeu, ja fa unes setmanes que dediquem aquest espai en companyia de Lluís Cabal, divulgador musical i músic. Lluís, benvingut de nou.
Bon dia i ben trobat. Gràcies.
Exactament. Deia que l'estem dedicant últimament a les dones compositores. Ja n'hem fet un parell de capítols i avui continuarem, no?
Sí. L'altre dia vam parlar de Madalena Casolana, que així ràpidament és la primera dona compositora que va tenir música impresa publicada, i una dona que va fer un treball molt important sobre els madrigals, que va crear escola als compositors posteriors. Després vam parlar de Sulpitea Chessis, també. Aquesta era religiosa, i aquesta es va atrevir a fer motets a 12 veus, que això, en aquell moment, vam dir que
una virgueria.
Era una virgueria, o sigui, això és una cosa reservada a ments privilegiades, no? I sí, avui continuarem amb dues germanes molt, molt interessants. Estem al segle XVI, principis del XVII, però abans, a mi m'agradaria fer un parèntesis avui i m'agradaria parlar de Santa Cecília. Hem començat ara sentint, la música que estàvem sentint era al principi la Oda Santa Cecília de Henry Purcell. No he trobat cap música relacionada amb Santa Cecília de cap dona compositora, em sap greu. Hem posat aquí ara, hem fet aquesta petita cunya de Purcell, però vull parlar de Santa Cecília perquè divendres de la setmana passada, 22 d'octubre, va ser Santa Cecília, que és la patrona de
novembre,
la música.
Novembre,
perdona,
no ens despistem.
Què he dit ara?
Octubre.
Octubre, bueno.
El novembre,
doncs, el 22
novembre.
De novembre va
no
ser
el personal.
Santa Cecília,
sí,
que és
senyor.
La patrona dels músics. I vull parlar de Santa Cecília perquè és un cas ben curiós de patronatge.
Ens descobriràs alguna cosa?
Bé, bueno,
o potser no.
Espero que sí. A veure, com sabeu, tots els gremis i, bueno, sempre hi ha patrons de moltes coses, no? I Santa Cecília ho és de la música, però ho és per una qüestió, per un error d'interpretació sobre uns textos antics. I ara us explicarem. Bé, Santa Cecília és Cecília de Roma, que era el seu personatge, era de família noble. Estem parlant del segle II-III, després de Crist, i ella era patrícia i era d'una família molt noble. Podria ser que toqués algun instrument, perquè les noies
Home, sí,
de les famílies nobles
sí, clar, feien.
Això ho feien, però, sí, sí. Però no és per això que és patrona de la música. Ella va voler consagrar la seva vida a Déu, malgrat tot els pares li van concertar un casament amb un jove també d'una família noble. Ella va abraçar el catolicisme molt aviat. Estem parlant de l'època del papa Urbà I, també s'ha de dir una cosa, en aquella època la persecució als cristians, i ara no voldria que ningú se m'enfadés, però la persecució als cristians molt sovint venia més per una qüestió política que no pas per una qüestió religiosa. És a dir, a l'emperador li era bastant igual el tema de la religió, però el cristianisme qüestionava el poder diví de l'emperador. I això era intolerable, però per una qüestió política, perquè l'emperador era l'emperador i l'emperador feia el que li donava la gana. I no podia permetre que ningú... O sigui, els cristians, a les primeres èpoques, eren una mica els revolucionaris. Potser una mica... No se m'acut cap
similar. Com han canviat els papers.
Però eren els que qüestionaven l'ordre establert, de l'estatus quo.
Clar. Llavors, poder contra poder,
Poder contra poder. Per això eren perseguits. Quan van agafar... Quan el cristianisme va agafar cert poder és quan, llavors, l'emperador Teodosi va dir, espera't un moment, que si no ens fem catòlics... potser ens quedarem ressegats o potser perdrem pistonada. I per això, l'any 380, l'emperador Teodosi I es va convertir al cristianisme i va instaurar el cristianisme com a religió oficial de l'imperi romà.
I a tot això, Santa Cecília on la tenim?
Santa Cecília la tenim una miqueta abans, 100 anys abans, i bé, no entrarem ara en molt de la seva vida, però sí que ella va participar... A l'abraçar el cristianisme, va promoure molts batejos, i sembla ser que va promoure a casa seva un bateig multitudinari de més de 400 persones, com dèiem, orquestrat pel papa Urbà I, i això va fer entrar en l'emperador, va, doncs va, es va... va, bueno, va
li va tocar.
Ràbia, li va,
sí.
No, De fet, era el prefecte, el Tusi, el mag. Llavors, bé, doncs, la van condemnar a morir. Primer de tot, la van voler ofegar, però va sortir indemne. Segonament, doncs, van dir, doncs, la bullirem viva, a veure què. I també va sortir indemne. Hi ha una part de la història que diu que ella mateixa, per demostrar la seva... que era indemne al mal, ella mateixa tirava el foc amb una manxa d'aquestes del foc.
Sí, sí.
I dic això perquè és important, ara en parlarem. I després, finalment, com que tampoc allò, bullint-la, tampoc ho vam aconseguir, al final la van decapitar. Però va costar 3 vegades decapitar-la, i tot i així va viure 3 dies encara més, i al final es va morir. Aquest va ser el suplici de Santa Cecília. Santa Cecília es representa moltes vegades tocant l'orgue i és la iconografia amb què la coneixem. Bé, tot això per què venia? Perquè ara us explicaré on ve la confusió. Per què Santa Cecília és la patrona dels músics? Molts anys després, al segle XVI, 1594, el papa Gregori XIII la va fer patrona dels músics. Per què? A partir d'uns textos de l'època, de 200-150 anys després de la mort de Cecília, uns textos que són precisament el martiri de Santa Cecília, allà es parla, el text de moment que diu «Candentibus organis Cecilia domino decantabat dicens». És a dir, i aquí ve la confusió.
Aneu a la traducció.
El text diu que Cecília orava o pregava al Senyor mentre l'orgue cremava. L'orgue, aquí, es refereix precisament a la manxa. Aquesta manxa que és...
Sí, no a l'instrument.
Etimològicament, en aquell moment, òrgano no era un orgue, com coneixem nosaltres. En aquell moment, l'instrument que s'assemblava més a l'orgue era un instrument que es deia hidràulis, al segle III-IV. Llavors, aquest òrgano, de fet, ella no estava tocant l'orgue, estava atiant el foc. I és aquí on, per un error d'interpretació del text, en comptes de candentibus organis, algú va interpretar que era cantantibus organo, que vol dir que cantava amb un orgue. I aquí, d'aquí ve la confusió del per què Santa Cecília és la patrona dels músics, perquè es va interpretar que mentre l'estaven martiritzant estava cantant mentre tocava l'orgue. Quan en realitat es desprèn del text... Jo no hi era,
No, jo tampoc,
És una hipòtesi, però el que es desprèn del text original és que ella estava atiant el foc, no tocant l'orgue.
Doncs escolta, com dirien els italians, si no anem vero...
Si no vero, ben trobat.
Ben trobat.
Aquesta és la... Bé, de totes maneres, a veure, tot això és una llegenda i nosaltres, la nostra societat està plena de llegendes. De fet, nosaltres...
Però la tenim com a patrona dels músics.
Clar, però nosaltres regalem roses per Sant Jordi i això també està basat en una llegenda, m'entens? Vull dir que... O sigui que al final, tota aquesta iconografia i totes aquestes llegendes mouen la nostra societat i les donem per bones. I escolta, i que per molts anys Santa Cecília segueixi sent patrona dels músics. Perquè, a més, el dia de Santa Cecília doncs es fan molts concerts, a les escoles de música doncs amb els nanos se'ls fa participar, hi ha tot un... Bueno, es fa bullir l'olla, no?, que es
sí,
diu.
Senyor.
Mira, mai més ben dit, no?
Els faves contades fem bullir l'olla.
Però bé, doncs de fet, aquesta seria l'explicació del per què Santa Cecília és la patrona d'Òrgia.
Doncs deixem a Santa Cecília ja, que descansi en pau.
I ara continuarem amb reprenent la línia aquesta de les...
Una de les compositores.
De les dones compositores. I com dèiem, el darrer programa vam acabar a la mateixa època, amb Sulpitia Chessis, que era també finals del segle XVI, principis del segle XVII, i ara ja passem a Settimia Caccini, una compositora de Florència. Ja hem arribat a Florència. Florència...
Ja tocava.
En aquesta, vull dir, a ningú se li escapa que Florència ha sigut...
Un bressol
de la nostra cultura i bressol del Renaixement i de moltes arts. Per tant, no és estrany que allà doncs, se situés aquesta compositora, que és germana d'una altra, que en parlarem a continuació, i que, a més, forma part de tot un moviment de l'època molt important, del qual l'òpera, tal com la coneixem, és hereva directa de tot això que explicarem avui. Bé, com dèiem, Settimia Caccini, que va néixer el 1591 i va morir el 1660, era una soprano i compositora, i era filla de Giulio Caccini. I per què parlo del seu pare? Perquè el seu pare era un dels, prohoms que aquella època es postulaven per recuperar el drama musical grec. Perquè recordeu que l'últim programa vam parlar dels motets i d'això de moltes veus que feien moltes coses. I això és molt interessant a nivell de música, perquè aquí la música es construeix. Tot això és, experimentació que fa que la música, doncs, és com la cuina, no? Vinga, amb aquests ingredients,
què faig?
Doncs, anar provant i dius, oh, doncs mira que bé que m'ha sortit aquest plat, doncs mira que bé que m'ha sortit això. I això dona peu a que la música evolucioni. Però va arribar un moment, també hem de dir, és veritat, que en aquesta època és la cort dels Medici, prohoms de, la cultura, molt, implicats en tot el que era, doncs, la renovació de, les arts. Doncs, en aquest, moment s'arriba a un punt que, es pensa que la música ha arribat a un... El motet ha arribat a una evolució tan gran i tan complexa que, d'alguna manera, el text en surt perjudicat. En benefici de la música. La música és molt complexa, hi ha molts contrapunts, moltes línies melòdiques que funcionen, però el text es perd. Llavors, hi ha una corrent que vol recuperar el, drama grec, també pensant en una hipòtesi de com podia ser aquest, drama grec, que era una línia que explicava, una línia melòdica que explicava amb un acompanyament. I això és el que, és el que promouran aquest, grup en els quals Settimio Caccini està involucrada. Ella també formava part d'un grup que es deia Concerti della Donna, que era un grup de cantants professionals molt prestigiosos d'aquella època. Sí. Com dèiem, te recordes que dèiem que no sempre les dones han estat apartades de la música. És la història la que moltes vegades ha sigut injusta amb, les dones, però moltes a la seva època, en el seu moment, doncs, han tingut un reconeixement important, i, en aquest cas aquest és un, cas, important. Ella està, la seva música es caracteritza, doncs, per una, fins al programa anterior la música tenia molta olor de religió.
Sí, molt eclesiàstica.
Ara, aquí ja comença a estar, comença a evolucionar cap a un altre costat, es comencen a crear cromatismes, jocs rítmics que ajuden a l'acompanyament, i aquí és quan s'inventa una cosa que a mi m'agrada molt, que és la amiòlia. I la amiòlia, ja veuràs el que és. Mira, posem una música que no és una compositora, és Tchaikovsky. Mira, la miòlia és quan en, un ritme ternari hi ha una, melodia binària. I això ho sentirem. Això és el Vals de la Bella Dorment de Tchaikovsky, però és un exemple molt bé. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Això ha sigut la miòlia. Aquest 1, 2 que jo anava cantant és aquesta melodia a 2 sobre un ritme a 3, que crea aquesta inestabilitat tan, característica de... Això és molt novedor a l'època, aquests ritmes, totes aquestes coses, no? Mira, passarem al número 3, que sentirem una mica a una cançó de, Settimio Caccini, una ària, Semi ai tormenti. Això és una ària, per, veu sola, com dèiem, de, Settimio Caccini. Ella no tenim cap obra, òpera sencera, ella en va escriure, però no ens han arribat, però sí que ens han arribat doncs, un conjunt d'àries delicioses, com aquesta que estàvem sentint. I també, no ho havia dit ella, també va estar treballant al servei de la cort dels Medici, que és on...
Ja fa aquest tipus de música, jo ja m'ho estava imaginant.
És que el que dèiem en els programes anteriors, que al redós de l'església, dels monestirs, és on es cultivava la cultura i la música, ara aquí hi ha hagut un canvi de paradigma important.
Canviar d'escenari.
Clar, hi ha un canvi d'escenari i aquí ja la música ja surt de l'àmbit religiós per passar a l'àmbit de podríem dir, dels nobles.
L'entreteniment.
No? L'entreteniment, però també... també desenvolupada al voltant doncs, de prohoms de la cultura, de la música o de la pintura, de les arts, doncs que veuen en les arts una manera, un camp per recórrer i per promocionar i que s'hi dediquen, perquè d'alguna manera l'art i la tècnica en aquell moment també anaven lligats. És una mica el camí de l'evolució natural de la societat. No? Per tant, aquí ara ja hem deixat l'Església, hem passat a la cort dels Medici i aquí és on comença a desenvolupar-se tot això. Volia parlar de la Camerata Fiorentina, però no ens donarà temps perquè això és un tema important i el deixarem pel propi programa, perquè això és el que li dona aquest impuls directe, molt, molt ja directe a lo que és l'evolució de l'òpera. Però, en tot cas, el que podem fer ara és, com que parlarem el proper dia de la seva germana, de Francesca Caccini, podrem acabar l'espai doncs, escoltant una obertura.
Fem un avançament.
Fem un avançament, allò, un com es diu ara, un spoiler, no? Fem un spoiler de Francesca Caccini, que és la germana, que en parlarem en el proper programa, i parlarem de la Camerata Fiorentina, i d'aquesta sí que escoltarem l'obertura d'una òpera sencera, una òpera que ens ha arribat sencera, d'aquesta compositora. És la primera òpera. És la Liberazione di Ruggiero de l'Isola del Cina i és la primera òpera composta per una dona que ens ha arribat completa. I escoltarem l'obertura i amb això, si et sembla, ho deixarem aquí.
Doncs ho deixarem aquí, deixem la secció i també deixem el Faves Comptades, que arriba al final. O sigui que us emplacem a demà quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Us deixem amb aquesta composició de Francesca Caccini. Gràcies, Lluís.
A vosaltres.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Ràdio Sant
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.